I són ara a les 9 del matí. Resumim els temes més destacats. D'aquest dijous, milers de persones surten als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. Les manifestacions es varen produir a Iora Baixa, a Palma i Bavà, la més multitudinària que va sortir de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones i a Ciutadella 250.
Els participants asseguren que, tot i l'alt el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
Bueno, llevar dos años promoviendo que pare la masacre que está sucediendo en Palestina. Básicamente por derechos humanos, por el estado de ocupación, de apartheid y todo lo que están soportando los palestinos.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat salt del foc i ha seguit tomant tanta gent aquests dies.
Aquestes convocatòries varen coincidir amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats i que varen tenir un seguiment baix a les Illes. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics secundaren l'aturada.
I el govern demana ajuda a Europa per vigilar la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
La presidenta Marga Proens diu que la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata Frontex, els guardacostes europeus, si l'executiu espanyol ho demana.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
La reunió va ser ahir a Iora Baixa, a Brussel·les, amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
I la compra d'habitatges per part d'estrangers ha caigut a les Balears gairebé un 7% durant el primer semestre del 2025, si es compara amb el mateix semestre de l'any passat.
Segons les dades del Consell General del Notariat, que s'han publicat avui, és la segona comunitat on més davallen, només superada per les Illes Canàries. De fet, en el conjunt d'Espanya, aquestes operacions han augmentat un 2%.
I el govern fa un balanç positiu dels primers dies de funcionament dels bons de producte local. És una campanya que van posar en marxa per primera vegada dilluns i que ofereix als consumidors bons de 10 euros per cada 20 de despesa fins a 60 euros per persona.
En 3 dies ja se n'han consumit més del 10% i alguns productors ja han acabat els seus. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària i Producte Local.
Fem una valoració molt positiva d'aquest inici de campanya dels bons de producte local. Ja s'han fet més de 1.300 ventes i s'han canviat més de 4.000 bons. Per tant, en 3 dies assolir més d'un 10-12% de total de bons en els primers 3 dies, considerant que és molt positiu i que demostra que la gent ha respost i els productors han respost en aquesta campanya.
I el sistema educatiu de les Balears necessita noves fórmules per a respondre a les necessitats actuals tant de professorat com d'alumnat, així ho ha defensat en una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí el director de l'anuari de l'educació de les Illes Balears, Joan Amé, qui apunta a la codocència i a les superaules com a eines útils per a les Balears. L'anuari, un document elaborat per la UIB, la Conselleria d'Educació i la Fundació Caixa Colònia, es presenta avui.
Entre els centres se pot compartir molt, entre centres se pot matricular de manera col·legiada, intentar explorar això que s'està fent a Barcelona, s'està fent a Portugal i s'està fent a Xile, experiències molt concretes amb evidències, amb resultats contrastats, amb una trajectòria que demostra que són efectives. No simplement anem a posar-nos junts, sinó anem a concretar estructures un poc més estables on ens estiguem formant plegats, on facem intercanvi, on compartim elements d'innovació docent.
I l'exassessor del Ministeri de Transports, Coldo García, de comparèixer avui davant del Tribunal Suprem, serà la quarta vegada que ho faci.
Això quan ahir l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, també va comparèixer, el magistrat va considerar que no hi havia prou indicis per enviar-lo a presó preventiva.
9 i 4 minuts. Comença ara el programa El Dia. Passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam el programa. Avui és dijous. Tenim 17 graus de temperatura en aquest moment. Si continua l'avís groc, però es manté només de forma parcial algunes zones de la illa de Mallorca. S'esperen pluges que poden ser localment fortes. L'avís groc de moment es manté, com dèiem, a Mallorca, també per al dia de demà. Mentrestant, Eivissa comença a poc a recuperar la normalitat. La unitat militar d'emergències ja s'ha retirat de l'illa després de molts de dies de pluges i un balanç de més de 190 incidències. El Comitè Tècnic d'Emergències va decretar ahir la fi de l'emergència causada per aquesta dana Alice. L'Ajuntament de Vila reclama que s'agilitzi l'aprovació d'ajudes als afectats perquè recordam que es va demanar la declaració de zona catastròfica al govern central perquè d'aquesta manera es podria accedir a les diferents subvencions per reparar tots els desperfectes. La darrera enquesta de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEF va assegurar que quasi la totalitat, quasi el 90% dels negocis s'han vist molt afectats per aquestes tempestes. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, i amb ell parlarem de la predicció de cara a les pròximes hores. Mentrestant, l'actualitat ens du cap a Brussel·les. Ahir la presidenta del govern, Marga Proens, juntament amb els presidents dels Consells Insulars, es varen reunir amb el comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner. Quines varen ser les conclusions, Joana?
Idò, podem dir que la delegació balear va demanar ajuda a Frontex per fer front a la crisi migratòria. Asseguren que els països que tenen activat l'actuació d'aquest organisme han reduït considerablement l'entrada de migració irregular en un 90% i per això demanen que s'activi aquí, a la ruta balear, una de les que més ha crescut en els darrers mesos al Mediterrani. Un dels altres punts sobre els quals ha girat aquesta trobada ha estat l'activació també de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i de Costes. I poden dir que la presidenta va tornar a casa nostra amb la sensació d'haver tingut una reunió productiva. L'escoltam.
Per tant, consideram que s'ha de reforçar no només les nostres fronteres, sinó que s'ha de reforçar la política europea amb origen, en aquest cas amb Argèlia i els països subsaharians, i també que s'ha de reforçar la protecció amb origen amb l'activació de Frontex.
Per altra banda, el comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, va dir que és un problema europeu i que la petició, en aquest cas, l'ha de fer el govern central, el govern d'Espanya, i no l'insular, o en aquest cas el de la comunitat autònoma. Ara falta que es pugui arribar a una entesa entre govern balear i el govern central i així actuar de manera específica a les Balears i no de manera genèrica a la Mediterrània.
Avui també vos contem que es troba en el punt de mira, de nou, el descompte de resident.
Sí, perquè l'Associació de Línies Aèries va tornar a insistir ahir que la connectivitat a les Balears està en perill pel deute que manté l'Estat amb les companyies. Exigeixen una solució com més aviat millor davant un problema que greuja la liquiditat de les empreses i que s'aguditzarà sense pressupostos generals, perquè la partida assignada per aquest concepte no s'aconsegueix. De moment, aquest hivern, les companyies han reduït la seva planificació de seients amb l'arxipèlag, ho han fet en un 1,5%, i fins a agost, la quantia pendent de cobrament per les aerolínies, que operen les rutes de Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, amb la península, ascendeix a 700 milions d'euros, xifra la qual han de sumar també deutes acumulats de l'any 2024.
Tenim també una proposta, però de cara al cap de setmana, perquè IB3 estrena La vida a Formentor.
Una coproducció d'aquesta casa que ret homenatge als artífecs d'aquest hotel. Una aposta per la intel·ligència artificial que ha permès donar vida i moviment a fotografies antigues. I és aquest dissabte vespre, el podreu veure aquí a IB3 Televisió a partir de les 11. Serà molt interessant conèixer aquest espai que durant dècades ha acollit escriptors, artistes, polítics i personalitats d'arreu del món, però també centenars de treballadors que amb la seva feina i dedicació en van fer possible el prestigi i la màgia d'aquest espai. Avui contarem amb Núria Abad, codirectora del documental, i Vicenç Vilà, qui va ser maître de l'Hotel Formentor durant molts anys.
9 i 9 minuts. La veritat és que anem clavats sempre. Eh? És el moment, el minut de la frase del dia.
No els acompanyaré.
Aquí?
Rotundament. Aquesta és la frase que han triat avui. No sé si sabeu de qui és o qui la va pronunciar.
Us pot sorprendre.
No els hi acompanyaré. És la frase que va dir ahir el guitarrista de l'Oreja de Van Gogh, Pablo Benegas. Què vos pareix?
Que això em du a demanar-te de què parla tothom i m'imagino que no pot ser d'una altra cosa.
Sí, estils van per aquí, de l'Oreja de Van Gogh, que avui tothom parla d'ells.
Cuéntame al oído muy despacio y muy bajito porque te...
no? No fa falta que vos ho conti a sobre, com fan ells. Ho podem dir ben alt, ben clar, ben en català. És la notícia de les darreres 24 hores. El grup torna amb Amaia Montero de 7 anys després. Conscients d'aquesta tornada, volen fer nosaltres un gir de guió. I en lloc de centralitzar la notícia en aquesta tornada, la volem centralitzar d'una altra manera. I és que Operación Triunfo farà un homenatge a Aleide Martínez, en qui, per ser la banda, s'ha portat bastant malament. Després ja
aquí
ho comentarem.
Aquí ja mos estem posicionant.
Bé, però sí, a sa vida tothom s'ha de posicionar, tothom s'ha de banyar. Però bé, no només faran aquest homenatge als Triunfitos, que la tenen present, sinó que tota la societat, com deies, Marta, està una mica dividida. Que si tim Leire, que si tim Amaia. Per a nosaltres, aquí al dia, hem volgut promoure una altra cosa, si vos pareix. Perquè totes dues són fantàstiques, totes dues són meravelloses, pensant que no s'ha de crear cap rivalitat entre les dues cantants. Jo crec que és vera que hi ha una mica de nostàlgia, que hi ha gent que té una mica de nostàlgia, que té aquella il·lusió de tornar a veure en Amaia damunt un escenari, cantant aquesta reina del pop, per exemple. Però, escolta, que en Leire va ser la vocalista de 7 anys, per cert, més anys dels que Amaia va ser vocalista oficial. També aquí ho deixa anar. Però bé, més encara vos ho podré més clar. Les maneres poden suposar que la balança pesi més cap una banda cap una altra. I al final, les maneres que han tingut els membres masculins d'aquesta formació a l'hora de gestionar tot això, crec que no han estat les més correctes. Però bé, vosaltres vos sabríeu posicionar, voldríeu o seríeu capaços de dir o de tenir una valoració al respecte de tot això?
Comences tu, Joan?
Necessit informació. Venga. Necessit més informació. Necessit saber si quan Leire Martínez... És Martínez, no? Dinatge?
Leire
no,
Martínez?
Leire Martínez. Va entrar a l'oreja Van Gogh, se li va dir, escolta, això durarà o no durarà? No, necessit saber això. Pintura...
És un argument un poc fluix.
No, perquè sé que
és un argument un poc fluix.
Sé que Amaia Montero, ho dèiem abans, va seguir vinculada a l'Oreja Van Gogh perquè té un 20% del grup, de la marca, per dir d'alguna manera. No sé si se li va donar això. Segon, efectivament, el que sí que és un desastre finitó comunicatiu de cara als mitjans i de gestió interna és el final, no?, de l'aire.
Ses maneres.
Però jo me'n vaig a una altra qüestió relacionada a l'Oreja Van Gogh, que hi m'ha quedat atenció. Si jo vol dir que el nom de Aritz Garde, qui vol ben escap? Ningú, que no?
Ui, ara no.
Però Aritz Garde és bateria de l'Oreja Van Gogh.
Sí, que sempre està com en un perfil més baix,
aquesta
no?
Aquesta persona està igual que fa 25 o 30 anys que va començar l'Oreja. Igual. Perquè a tots, és a dir, a tots els ha passat, tots han vist les fotos i tot m'haurà passat la vida per davant. Però Aritz Garde, que sempre, a mi aquest secundari sempre m'agrada, no, terciaris, perquè no... Està igual, la foto que vam penjar ahir al vídeo, però igual, com
va anar... Que menja, quina és la seva dieta.
Quan va anar
fora
nits...
A menys, si la notícia del diari serà...
Què fa?
Que vos ho dic, en sèrio, per favor, mirau es bateria l'Oreja Van Gogh. També una crida en els membres dels grups que no són tan coneguts, però me sap greu, no m'he fixat en això. Igual, que quan vaig anar a Falenits fa no sé quant d'anys a veure l'Oreja Van Gogh.
Bé, a tot això no han dit, Marta, ara te deixo que te posicionis.
No posicionaré,
han dit,
no?
Han dit la frase d'en Pablo Benegas perquè no els acompanyarà en aquesta gira que començaran a fer l'any que ve. Vull dir que també ha fet una mica una passa...
S'ha posicionat.
No enrere, sinó a un... no ho sabem.
Era el principal compositor, també,
era
no?
Era un dels principals compositors, juntament amb els...
Però això és perquè... Clar, és que és vera, què pot haver al darrere d'aquesta afirmació?
No crec que s'hagin variat, perquè justament fa un any i dos dies, perquè na Leire va sortir de sa formació dia 14, o li van comunicar dia 14 d'octubre de 2024, i un any després, un any i un dia després, han anunciat sa tornada. No crec que se dugui malament, perquè en aquell moment hi va haver uns missatges a través de xarxes molt guapos cap a Amaia, per part d'en Pablo, i d'en Amaia cap a en Pablo. Vull dir que s'estimen moltíssim. Què ha passat? Ell diu que necessita temps per passar més estones amb sa seva família.
Fins qui sap, eh? Qui sap si...
Marta, tu quina opinió...
Mira, no sóc gens políticament correcta, perquè així com la Joana ha dit totes dues són molt bones, que jo no tinc cap dubte, jo sóc tima Amaia. Però és que teníem una reflexió aquest dematí mentre mos preníem el cafè.
Ets la nostàlgica del grup.
Sí, Sí, crec que he tornat major o sóc la nostàlgia.
No passa res, mos passa
tot. Persona i personificada, però sí, m'agradava més el grup amb Mamaia.
Igual que el nostre company, Toni Escanelles, que avui de matí mos ha dit no, és que la vertadera és anar Mamaia.
Això jo ara estic amb en Toni, 100%.
Era una mica un sucedani. Jo, la frase m'ha fet un poquet de mal. Sí,
30 segons per també aquí donar unes paraules de suport a na Cayetana Guillencuervo, per dir per què.
Sí.
Perquè durant aquests mesos, que teòricament no era oficial, que la Malla tornava,
va
fer una gran...
una mallada?
Una malla, sí.
No, una Cayetanada.
I davant la premsa va dir, sí, ens ha anat a la Malla i m'ha confirmat. Sembla que a la Malla no li va agradar massa que ho confirmés perquè no era oficial. I sé que la Malla era padrina jove d'un dels seus fills i ja no s'aixerren des d'aquell dia.
Tant,
d'aquí
missatge,
no
s'aixerren?
No s'aixerren.
Per favor, no és per
solidaritat amb la Cayetana, perquè tots mos podem equivocar i amb aquestes coses tots de s'emoció també mos podia passar, de dir sí, m'ho ha dit tal, i per favor, que Navalla Montero torni
a parlar-se
per
amb ella.
Per Nadal, per exemple, que torni per Nadal a casa seva com a padrina jove d'un dels fills.
He de llegir un missatge que m'ha enviat un oient, supos que en relació amb això que dius que t'agrada més Navalla, Navalla tardarà més, però na Leire canta millor. Aquí sí? Deixam, missatge de Navarra.
No, és que sabíem, ben cert, que aquest tema generaria molt de debat. Ens estan escrivint els oients. Avui hem plantejat
Jaume
aquesta qüestió.
Mateix,
sí,
Jaume
Noguera, no sé
que canta millor,
Que canta
millor. Idò, el debat està aquí sobre la taula, però ara no parlarem d'això, sinó del debat polític, ja que comença la nostra tortura. Però crec que aquest debat encara segueix, perquè
t'ho volies afegir. Ja, un darrer punt.
Més missatges d'oients?
No. Per cert, han xerrat d'aquest homenatge que li faran a l'aire, i en aquest homenatge sonarà aquesta cançó que ara sentirem de fons, i per cert, a les 11 ampliarem aquesta informació i aquest debat aquí a IB3 Ràdio, així que crec que ningú s'ho pot perdre.
No vos ho podeu perdre, però com diu una Joana, serà el nostre part de Magacin a partir de les 11. Ara, l'actualitat del dia, l'actualitat política també, amb la bona companyia de Lluís Menéndez als comandaments tècnics, Alejandro Rubio, Andreu Teuler, Yolanda Ruiz i Robert Mercè a la producció. Començam. Escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 17 minuts, comença el nostre debat, la nostra tertúlia, que, com he dit abans, no versarà sobre l'oreja de Van Gogh ni molt manco, tot i que és un tema també que, com heu vist, genera molt de debat. Els temes que abordarem amb els nostres tertulians avui tenen a veure amb la connectivitat aèria. L'Associació de Línies Aèries ALA ha tornat a insistir que la connectivitat en les Balears està en perill, tot això per el deute que manté amb l'Estat, amb les companyies, per les subvencions que avancen el descompte de residents i que encara no estan cobertes. Exigeixen una solució com més aviat possible davant d'un problema que s'agreuja per aquesta manca de liquiditat de les empreses. De moment, aquest hivern, les companyies ja han reduït la seva planificació de seients en un 1,5%, que per nosaltres, com a arxipèlag, això és molt, i si voleu una xifra, la veritat és que fa feredat, però aquí la tenim, 700 milions d'euros. És la xifra a la qual cal sumar deutes acumulats també de l'any 2024. Clar, això mos du a demanar-mos si perilla el nostre descompte de resident, quin podria ser el futur, com ens afecta aquesta reducció de l'1,4% de les freqüències de les aerolínies, i tot això ho debatem amb les nostres companyes periodistes aquí a taula, Angie Galvin i Alicia Mateos. Totes dues, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta l'editor del diari de Menorca, Josep Pons Fraga, des de l'illa. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Vos planteig la pregunta. És una pregunta eterna, perquè l'arrossegam en el temps. Perilla el descompte de resident, Alicia?
Bueno, es una cuestión que, como tú dices, siempre nos tiene ahí en vilo. Yo creo que no, porque electoralmente, la verdad, ya no solo por nosotros, porque como tenemos pocos diputados en Madrid, no pesamos mucho. Pero yo creo que Canarias no lo permitiría. De hecho, es la que nos ha salvado en más de una ocasión de que el descuento de residentes se mantenga y la que consiguió que llegase al 75%, que antes era al 50%. Lo que pasa que, bueno, las compañías aéreas lo llevan diciendo mucho tiempo. No pueden financiar al gobierno. Son empresas que tienen una cuenta de resultados y ellas no tienen la culpa de que tengamos unos presupuestos prorrogados desde la pasada legislatura. Es que el gobierno central se cree que esto de incumplir la Constitución y no presentar los presupuestos, que sale gratis. No nos sale gratis, tiene unas consecuencias y una de ellas es que, por ejemplo, no se puede pagar algo tan básico como es el descuento de residente para los ciudadanos de las islas y de Ceuta y Melilla.
Però la sensació també és, Angie, que els preus estan caríssims.
Sí.
O sigui, descompte resident, sí, però els preus no deixen de pujar.
És que una de les grans crítiques és que, tot i el descompte de resident, els preus estan molt elevats. Però després, si som honestos i mirem, per exemple, els preus que es paguen a la Renfe, també moltes vegades la gent de la península es queixa perquè els preus són completament desorbitats i ells no tenen aquest descompte. Però sí que és cert que nosaltres necessitem
però
aquest descompte.
Però tenen alternatives.
No, efectivament, clar. Tenen alternatives per carretera.
I sí que tenen descuentos, perquè Renfe també, incluso gratis, eh? També sí, tenen però bastantes medidas perquè el gobierno central, a raíz de la pandemia, de la guerra de Ucrania, aprobó la bonificación del transporte público. Renfe lanza muchos paquetes de viajes gratis y
sí,
subvencionados.
Per exemple, jo conec gent que viu a Madrid i que és de Huelva i ha d'agafar un tren que està completament obsolet i amb uns preus que estan completament disparats. Vull dir, hi ha determinades franges d'edat que no és suficientment jove ni suficientment major per gaudir de la gran majoria dels descomptes i els preus són també molt elevats a la península. Quina és la qüestió? Que ells sí que tenen una alternativa, poden agafar el cotxe perfectament per poder viatjar. Nosaltres és que no és un luxe les comptes residents, és que el necessitem per poder desplaçar-nos, que crec que és això no es veu a la península. O sigui, jo crec que és una qüestió que és molt insular dels territoris perifèrics, per això hem d'anar tots junts per defensar-ho, però crec que des de fora es veu com una mena de privilegi, no? És que tu agafes un avió per 30 euros i és el que m'acosta a mi, per exemple, un taxi a Madrid, i dius, bueno, però és que és l'única oportunitat que tinc de fer-ho, i realment els bitllets barats són en hores intempestives. O sigui, que realment no és un luxe i és per intentar pal·liar la insularitat. Després, quan es veu això com un luxe, no es comenta, per exemple, que la senalla de la compra aquí a les Balears és de les més elevades que hi ha a tot l'estat espanyol, i aquí, per exemple, no tinc cap mena de bonificació, o sigui, hem de pagar, i, per exemple, la meva família, quan veu el que li costa un mateix producte a la península que a les Balears, que és la mateixa cadena de supermercats, al·lucina, no? Per tant, és fonamental, i crec que el govern central no és conscient de la importància que això pot tenir, i estic totalment d'acord amb tu, en que si no fos gràcies a les Canàries, molts dels beneficis que tenim a les Balears no els tindríem.
Josep, t'escolta'm, perilla el descompte de resident, què passarà? Els vols pujaran encara més de preu? Que, per cert, de cara a oients i espectadors que ens escolten i ens veuen en aquest moment, a partir de les 10, nosaltres parlarem amb el degà del Col·legi d'Enginyers al respecte, perquè hi ha un problema amb el subministrament de combustible, no? I això també podria fer aquesta pujada de preus, si fos una realitat de cara a Nadal. T'escolta'm, perilla el descompte, creus?
Sí. Va, efectivament. Viure a unes illes té uns sobrecostos, bàsicament derivats de la insularitat, que és un fet que pot donar un gaudi, però també té aquests sobrecostos. Per tant, el descompte de resident no és únicament per Balears, és per tots els territoris extrapeninsulars, el qual vol dir que inclou Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. El que no pot ser és que a dia d'avui es governi de PSOE i Sumar degui 700 milions d'euros a les aerolínies en concepte de descompte de resident. I aquí vull dir que només fa un mes la mesa que està controlada per PSOE i Sumar i que presideix la senyora Armengol va vetar una esmena que havia aprovat el Senat a proposta del senador per Menorca, en Cristóbal Marquès, per habilitar un crèdit de 1.200 milions d'euros, precisament per pagar el deute de 700 milions, que està ja acumulat, i garantir que el 25 i el 26 el descompte de resident es mantingui. En aquest context, jo no crec que perilli, tot i que des del govern central, quan el senyor Ábalos era ministre de Transports, ja el va qüestionar, és un descompte qüestionat, però la pregunta és molt senzilla. Hi ha una alternativa en el descompte de resident perquè els que vivim a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla puguen desplaçar-nos, puguen tenir el mateix dret de connectivitat que té un ciutadà que resideix a la península? I a cap. Les aerolínies acaben d'anunciar una reducció de 1,5% de places a Balears per aquest hivern, o sigui, des de finals d'octubre a principis de març. A Menorca, la baixada és d'un 9% de places, menys places. I jo me deman si aquesta baixada de places a Balears és produïda en gran part també per tot aquest dubte, la incertesa que hi ha en cobrar el descompte de resident, perquè les aerolínies han d'avançar el pagament i per l'Estat ja pagarà quan li vengui bé.
És molt interessant el que planteja Josep, perquè, clar, respecte a Eivissa, Formentera, Menorca, ja parlem d'una doble, triple insularitat, i la qüestió s'agreuja. Record que a partir de les 10 reprendrem aquesta qüestió amb altres punts de vista, no? Com és la pujada de preus i què té a veure la manca en el subministrament de combustible per part d'algunes empreses, els problemes que estan tenint de subministrament amb aquesta possible pujada de preus de cara a Nadal. Ben pendents també de la reunió ahir de la presidenta del govern, Marga Provença, amb els presidents dels Consells Insulars a Brussel·les, una reunió per demanar que aquest organisme, Frontex, actuï a les nostres illes. És veritat que aquest organisme ja actua a la Mediterrània, però el que volen és que s'actuï de forma específica a les Balears. Començo per tu, Angie. Quines són les primeres impressions de la reunió d'ahir? La presidenta es va mostrar satisfeta i el comissari europeu d'Interior i Migració va dir que això és una petició que hauria de fer el govern d'Espanya. Clar, aquí ja tenim una manca d'entesa entre el govern central, govern autonòmic i la manera d'actuar que hauria de tenir Frontex.
Sí, total. O sigui, jo crec que tot el que sigui explicar la situació de les Balears tant a la resta d'Espanya com a la resta d'Europa sempre és positiu, no? Perquè sempre són com els oblidats, no? Sembla que només formen part d'Espanya quan hem de pagar impostos, però quan ens han d'ajudar estem una mica oblidats, no? Per tant, tot el que sigui explicar quina és la situació a Espanya és fonamental, perquè realment les nostres dades d'arribada de migrants són menors que, per exemple, les Canàries, però qüestió geogràfica, però el volum i l'increment és brutal i l'increment any rere any en relació a l'arribada de passeres i de persones migrants són unes dades brutals. Crec que va ser fa dues o tres setmanes que ja havien arribat tantes persones com van arribar l'any passat. I per això jo crec que pues, és una mesura molt, molt positiva explicar quina és la nostra situació. Clar, quin és el problema? Que si ja és difícil que dintre de l'estat espanyol les diferents comunitats autònomes es posin d'acord, perquè són d'un altre partit, en aquest cas el poder territorial és el Partit Popular, es posin d'acord amb el govern central, que és govern PSOE Sumar, quina imatge donem davant d'Europa? Perquè sempre reclamem a Europa, amb tota la raó del món, que ha de ser una política comunitària, i estic d'acord, no? Però clar, esclar, Europa dirà, bueno, primer, qui és l'interlocutor i segon, quina és l'alternativa que em proposa Espanya? O sigui, què em demana Espanya com a país? Perquè si el govern central negocia amb Europa i després aquesta mesura s'implementarà a les diferents comunitats autònomes, perquè si fem memòria, el govern central va aprovar fa no res un repartiment de menors migrants que el govern balear va reclamar al Tribunal Suprem que es cancel·lés, i fa dos o tres dies el Suprem va dir que aquesta mesura no es cancel·laria. Per tant, si ja ni tan sols les polítiques que són nacionals o territorials tenim entesa, crec que amb el pla europeu és molt més difícil.
Bueno, en Europa lo tienen claro, el comisario lo dijo, que esta es una cuestión que tiene que reivindicar el gobierno de España. Y también a mí me llamó mucho la atención cuando dijo que el gobierno de España debe trabajar más en las relaciones diplomáticas con Argelia. O sea, en Europa tienen clarísimo lo que pasa. El problema es que el gobierno de España está a otras cosas, está a otros temas que le preocupan más. Y no es la inmigración y no es Baleares, eso nos lo han dejado claro. De hecho, no reconocen que hay una ruta entre Baleares y Argelia. Entonces, bueno, a mí me dio la sensación que la presidenta Marga Proença entendió mucho más con el comisario que con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no entiende o no quiere entender el problema que tenemos en Baleares. Es que es como un muro que no entiende que aquí la principal vía de entrada ahora mismo es Baleares. De hecho, el comisario decía que con el despliegue de Frontex en otras zonas, como por ejemplo Andalucía o Canarias, han reducido un 90% las llegadas. ¿Por qué no se hacen Baleares? Luego también a mí me llamó mucho la atención la comparecencia del delegado del Gobierno en el Senado, porque parece ser que no fue del todo preciso, que él allí dijo que Frontex se había desplegado cuando luego se aclaró que exactamente no es así, que Frontex está desplegado en el Mediterráneo, però no en Balears.
És que ahí teníem aquest dubte, perquè el delegat del govern deia que ja actua a les Balears, aquí se deia que no, que el que vol és que s'actuï a les Balears i la conclusió és que Frontex sí actua a la Mediterrània.
Claro, però no en Balears.
I el que se vol és que s'actuï de forma específica
a les Balears. De hecho, Frontex ha desmentido al delegado del gobierno, porque el delegado dijo que el gobierno de España había pedido a Frontex que actuase en Balears, cuando Frontex está diciendo nos tiene que pedir el gobierno de España que actuemos para poder hacerlo.
Home, és que actuar a la Mediterrània, Josep, és molt genèric, no? És molt diferent. Sí. Aquí parlem d'una ruta en concreta que afectaria les Balears.
Efectivament. Perquè què és Frontex? Perquè de repente començam a ratllar d'un organisme del qual molta gent, molts de ciutadans desconeixen què és Frontex. Frontex, si ho cercam, és una agència europea per la guàrdia de les fronteres i les costes de la Unió Europea. La Unió Europea té dret a protegir i mantenir vigilades i controlades les seves fronteres. Per això té aquest organisme que es diu Frontex. I a dia d'avui, Balears és la frontera sud d'Europa. I allà, establerta, amb una gran intensitat d'arribada de pateres i d'immigrants, una ruta irregular d'entrada, d'arribada des del nord d'Àfrica, concretament des d'Argèlia, cap a Balears. Bueno, i la qüestió és de que el senyor Rodríguez Badal, delegat del govern a Balears, ve i mos diu en el Senat de que Frontex actua des de febrer o març. Després resulta de que és en el Mediterrani, que no és a Balears. Quan la qüestió de fons, quina és? A Canàries actua i ha actuat i ha reduït d'una manera molt important aquest control, aquesta vigilància de fronteres a Canàries, l'arribada de pateres. Per què no actua també a Balears? Perquè el senyor Rodríguez Badal mos diu, el delegat del govern del senyor Pedro Sánchez, de que actua Frontex. Bueno, miri, escolti, que la mare de Déu l'escolti, perquè enguany l'arribada de pateres a Balears ha augmentat un 84%. Han arribat 58.327 migrants. Per tant, aquí està clar que Frontex no actua a Balears, no està actuant. I quan la senyora Proens i els presidents dels consells van a Brussel·les i ho demanen a ser eurocomissari, aquest els diu, és que teniu tota la raó, és que necessiteu aquesta vigilància, aquest servei de control, però la qüestió de fons quina és, ho té que demanar el govern central, ho té que demanar el senyor Pedro Sánchez. I una vegada més quedam, perdoneu l'expressió, amb el cul a l'aire. Vull dir que aquí el tema de fons és que el govern central, el Ministeri d'Assumptes Exteriors i el president del govern d'Espanya han de negociar, han de dialogar amb Argèlia i tancar d'una vegada per totes aquesta corrent, aquesta arribada constant, massiva, cada dia. Segur que d'aquí 10 minuts, d'aquí mitja hora, rebrem en els mòbils, els periodistes, la nota de la delegació del govern, que mos diu que han detectat una o dues o tres pateres més. A cap. El problema es perd perquè no hi ha voluntat política per part del govern central de demanar a Frontex que actuï a Balears quan en el Mediterrani només té un avió que té seu a Màlaga, té base a Màlaga, i que resulta que fa passades pel Mediterrani. Això, senyor Rodríguez Badal, no és Frontex, no és actuació, no és eficaç, i per tant, això necessita que hi hagi Frontex a Balears com és a Canàries.
Com a ruta específica, com explicava Josep Pons Fraga. 9:33, fem una pausa per publicitat. Hem de parlar de la declaració avui de Koldo al Tribunal Superior de Justícia, de l'evolució del cas Ábalos i de moltes qüestions que tenen a veure amb l'actualitat d'aquest divendres, no, dijous encara, aquí, al dia.
vostres ràdios. Participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es una de esas noticias de legislatura, de las que bien vale una misa en París, que decía aquel. Clara y rotunda. El Ayuntamiento de Palma declara la guerra al alquiler turístico. Aplica un plan de paz a la invasión turística. Es el que incluso se ha llamado terrorismo turístico, al heredado del Govern 1523 de la señora Armengol. Aunque aborrecemos la prohibición, prohíbe todo lo prohibible. Unifamiliares, plurifamiliares e incluso, ojo al dato, habitaciones de alquiler. En todas las modalidades y en todo el municipio, ha sentenciado a muerte su alcalde, el señor Martínez. Y no queda ahí la cosa, la extiende a los albergues, a la posibilidad de nuevas plazas y a los saraos, a las parties, en los barcos de nuestra bahía. Si tiramos de la hemeroteca reciente, la de la concejal socialista aragonesa que pedía el otro día la santificación del presidente señor Sánchez, o de aquella propuesta de uno de sus ministros consagrando su candidatura para el Premio Nobel de la Paz, si alabamos al sheriff mundial, al señor Trump, por la nueva paz de Gaza, a ver por qué no va a poder hacérsele un pequeño homenaje o algo parecido al tío Phil, que es como se llama también al mayor, al alcalde de la capital de esta provincia. Emprendido el camino del basta ya, se cumple la realidad prometida. Se ejecuta la hoja de ruta adelantando por la izquierda a la propia izquierda si hace falta. Volver a ser un lugar conciliado, amable, centrado en el bienestar de la industria que nos da de comer. La guerra al turismo bien vale una paz. Y ya mañana, siempre fluyendo con él, más.
Al día.
Després del bisturí de Javier Alarcón, són les 9:36. Reprenem la tertúlia amb les qüestions del dia. Avui tenim una conjugació entre el cas Koldo, Ábalos i pràcticament imminent una declaració, la de Koldo davant el Tribunal Superior de Justícia, l'antic assessor de l'exministre Ábalos, citat avui en el tribunal davant el magistrat Leopoldo Puente. I ja sabeu, per el que respecta a Ábalos, no va ingressar a presó, ho vam veure ahir, però l'ingrés en aquest cas podria ser imminent, o el manco així ho afirma el jutge, diu que això podia produir-se a mesura que s'acosti al judici, que el risc creix encara més. Recordem que ja va dividir el setembre passat el procediment en dos, aquest jutge, la qual cosa accelera la possibilitat d'enviar Ábalos a judici per la peça principal sobre els contractes de la Covid, molt lligat al cas Koldo. O sigui que podríem parlar d'aquestes dues qüestions per el fort vincle que tenen entre les dues. Comença, si vols, sembla, per Ábalos i després parlem de la declaració de Koldo avui. Comença ara per tu, Josep. Què passarà? En el cas de Koldo podria acollir-se el dret de no declarar. En el cas d'Ábalos, recordam ja la jugada aquesta de sobte no tenir missè, després acudir a un missè d'ofici. No sé, són moltes estratègies i molt complexes que podem comentar respecte a aquests dos casos.
Sí, efectivament. José Luis Ábalos intenta en aquests moments una estratègia per intentar eludir, demorar l'acció de la justícia. Ell, per una banda, renuncia en el seu advocat, el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, li diu que no, intenta baratar d'advocat, també ara intenta sortir de la jurisdicció del Tribunal Suprem, vull dir, tota una sèrie de maniobres evasives per veure quina li pot sortir bé, i al cap i la fi el que vol ell evitar és l'acció de la justícia i, sobretot, evitar el seu ingrés a presó. De moment, va sortir en llibertat, ell es nega a declarar, però clar, la qüestió quina és? Les evidències, les proves, els documents, cada vegada són més forts, són més abrumadors, de que hi ha hagut tota una acció irregular de gestió i, sobretot, de que el qui era ministre del govern de Pedro Sánchez, un home de confiança, secretari d'organització dins el Partit Socialista, com és possible que 5 anys del 2018 el 2023 no va treure ni un euro de les comptes corrents. No va treure un euro en efectiu. I, en canvi, s'han acreditat pagaments del senyor Ábalos a través del seu hombre para todo, chico para todo, que és en Coldo García, que ara li toca el tour d'anar a declarar, de 94.883 euros. I vostès demanaran aquest doblers, aquesta quantitat, que 94.000 euros, en què ho va destinar el senyor Ábalos? Doncs pues miri, a regalos, a pagar la pensió d'aliments d'un dels seus fills, a pagar empleades domèstiques, a despeses de viatges per anar i venir de viatges de luxe, no d'oci, no viatges oficials relacionats amb el seu, la seva feina de ministre. Per tant, en aquests moments jo diria de que la feina dels jutges, en aquest cas del Suprem, d'intentar encerclar i acreditar, que de fet crec que està bastant acreditat, una actuació irregular, perquè ell no pot demostrar l'origen de totes aquestes quantitats i, a més, no treu un euro de la seva compte corrent, motivaran a les pròximes o de manera més imminent del que mos pensam a sorda d'ingrés a presó. Ell intenta eludir, és lògic, ell vol quedar en llibertat i m'entén que ell és innocent, però les proves són abrumadores i els fets acrediten una actuació no irregular, sinó, jo diria, delictiva en aquest moment.
Bueno, y el juez se lo advirtió ayer, que el riesgo de prisión crece y que además serían penas elevadas. A mí es que la desfachatez de Ábalos es que me parece de verdad... hoy, por ejemplo, hemos sabido por el Confidencial que llevaba meses sin pagar a su abogado, que por eso días antes dijo que quería uno de oficio. Ahora busca un abogado gratis o que le cobre luego después si consigue que no vaya a la cárcel. O sea, es que ya el otro día cuando se refirió a las chistorras... Bueno, las chistorras son chistorras, que eran los, creo que eran los billetes de 500 euros, ¿no?
Y lechugas.
O sea, es que... Es que es una situación de verdad. A mí lo que me llama la atención es que este señor defendió la moción de censura que presentó Pedro Sánchez contra la corrupción del PP y se presentó en el Congreso de los Diputados como el adalid de la transparencia y de la dignidad y ética política. I luego, ¿cómo lo hemos visto?
I com repercutirà, companys, això al president Pedro Sánchez?
Bueno,
segons... No només hi ha Coldo Ábalos, tenim també el germà del president, la dona del president... O sigui,
el fiscal general, según el CIS, si hacemos caso al CIS, Pedro Sánchez conseguirá mayoría absoluta, porque sí. Creo que en los últimos dos años no sé si ha subido ya...
I si li demanes a mi mare, segur que soc saluta més guapa de Mallorca, vull dir.
Claro.
Vull dir, el CIS de
bueno,
Tezanos...
Mucha, yo creo que mucha factura no le está pasando, porque... El votante socialista parece ser que no la castiga y, desde luego, sus socios de gobierno, a mí la actitud de Sumar es que me tiene perpleja.
Bueno,
es que, ¿qué más tienen que aguantar?
Jo crec que el punt, la línia vermella està en el finançament irregular del partit. Jo crec que en el moment en què això s'acrediti, si és que ha passat, que no ho dic ni molt manco...
No és suficient
de
contener a un secretario de organización en la cárcel y contener a un ministro... imputado a una mujer del presidente, a un hermano, a un fiscal general.
Pels socis de govern no ho han deixat molt clar. De fet, en el Gabriel Rufal d'Esquerra Republicana de Catalunya sempre li demana quina és la línia vermella i ell diu que és el finançament irregular del Partit Socialista. Que
sí,
encara
però que
no
línia és diferent vara de medir, perquè, des de luego, al PP, quan li ha afectat la corrupció, le pedían incluso responsabilitat invigilando.
Bueno,
en
però és que
el
Partit
caso,
Popular sí que ha estat condemnat
de hecho,
per finançament irregular.
De hecho, además, partidos... Sí, el PSOE també. Hace muchos años. De hecho, partidos que defienden a la mujer y que tratan de esta manera a las mujeres con la prostitución,
totalmente.
Refiriéndose a ellas por números y por... O sea, es que ¿qué más?
Totalmente de acuerdo, pero eso ya es desde el plano de vista ético, ¿no?
Por eso, pues, a mí me llama mucho la atención que partidos como Sumar respalden al gobierno, porque estamos viendo, por ejemplo, a Podemos, que está fuera del gobierno, que sí que lo está criticando, pero partidos como Sumar, Esquerra Republicana, el PNV... Es que, de verdad, cuando tú mantienes a un gobierno en esta situación, un gobierno que además, antes lo hablábamos, no tiene ni presupuestos. Hay empresas que no cobran porque el gobierno no tiene dinero para pagarle lo que le debe. El descuento de residente que también, bueno, pues mira, ya lo hemos visto que no sé si es una consecuencia directa, pero como decía Josep, puede ser, ya hay una reducción de frecuencias. ¿Qué más?
O sigui, realment, perquè els partits d'esquerra donen suport a Partit Socialista, perquè saben que l'alternativa és un govern de dreta, és a dir, que perderien el poder. Vull dir, l'argument fonamental...
No, eso es quitarle la palabra a los ciudadanos.
L'argument fonamental és aquest. Vull dir, perquè saps que l'alternativa seria un govern del Partit Popular, probablement amb el suport de Vox, perquè el PP tot sol no pot governar. Aquí ja fem una barreja entre aspectes que són ètics i aspectes que són només jurídics. El Partit Socialista no està condemnat ni tan sols està imputat com per finançament il·legal en aquest cas.
No, perquè no s'ha investigat.
Jo crec que la UCO...
No, de momento la UCO està investigando a Koldo i Ábalos, no està investigando la financiación irregular del PSOE.
Pero
informes de la UCO no investigan esto, pero, investigan a Ábalos i a Koldo.
Però tu per tu investigar has de tenir indicis de que finançament il·legal. Vull dir, és que encara no hi ha cap prova. Avui dia estan els famosos sobres que s'han fet tan virals, que eren amb el logo del Partit Socialista, que hi havia bitllets de hi havia, no sé si eren 900 euros, no, aproximadament
1.000 i algo,
que eren pagaments que feien segons el Partit Socialista, que era representació d'aspectes relacionats amb el Congrés, no, que pagaven a Ábalos. Però no hi ha cap indici i
però
no hi ha cap...
Però és que no s'ha investigat, Ani.
Però és que per es investigar que financiación... tienes que tener un indicio.
Claro, però
entonces,
la financiación,
si no hay indicios, no hay investigación.
No sabemos si se investigará o no. De momento lo que hay es que tenemos a los dos número dos del Sánchez...
¿Sí?
Uno en la cárcel y otro imputado y a las puertas de la cárcel porque el juez se lo dejó claro. O sea, es que todos los que trabajaban en el Peugeot, menos Sánchez, tienen una situación delicadísima. Y a mí que Pedro Sánchez diga que él no se enteraba de nada, para empezar, ¿cómo es posible que un ministro con ese sueldo pueda tener ese ritmo de vida? És que és inviable.
Josep, t'escoltam, perquè és veritat que hem començat aquest debat. És que és lògic, perquè és un cas tan complex per entendre-lo de cap a peus. S'ha d'anar tant enrere, no?, de quan comença tota aquesta polèmica. T'escoltam.
No, jo breument. Ja és tema de sumar, perquè no hem d'oblidar que és govern d'Espanya, és un govern de coalició PSOE-Sumar. I és cert que Sumar com a partit no diu res, però jo sí que vull manifestar o vull ara exposar el que va dir ahir un diputat de Sumar, que és de Compromís, en el Congrés, Alberto Ibáñez, li va dir a Pedro Sánchez, diu, tienes que espavilar per desplegar mesures anticorrupció i has de donar, li va dir aquest diputat de Sumar, més explicacions davant el cas Koldo. I li va dir, diu, pot ser el president, senyor Sánchez, diu, té vostè molta vista per ser política internacional, però no per seleccionar els seus responsables de recursos humans. Diu, ja que ha apostat per Santo Cerdán, que com sabem està a la presó, o José Luis Ábalos com a secretaris d'organització. Jo crec que aquesta és la qüestió de fons. El secretari d'organització d'un partit, et se man dreta, és el màxim responsable de gestió de tota l'organització política. Vol dir que el president del partit, en aquest cas, en Pedro Sánchez, primer va delegar, va donar tota la confiança amb el senyor Ábalos, que a més el va fer ministre, i després el va mantenir com a diputat, ara està en el grup mixt, en el Congrés, i després en Santo Cerdán. Com és possible que un partit polític que està governant Espanya, els dos secretaris d'organització estiguin un tancat a la presó, el senyor Cerdán, i l'altre estigui en aquests moments sumes a una investigació de la Guàrdia Civil i del jutge, sobretot ara en seu judicial, que està a punt de posar-lo a la presó. Jo crec que és qui ha de donar explicacions, és el senyor Sánchez, de per què va escollir aquestes persones, per què va dipositar tota la confiança de Montells, i naturalment hi haurà moltes derivades. La investigació de la Guàrdia Civil continuarà i la investigació en seu judicial també ha de tenir un impuls. I jo crec que en aquests moments el PSOE, tant a Ferraz, la seu del partit, com a la Moncloa, miren cada dia al lupa les investigacions de jutges, que arribarà el moment que ja no es podrà contenir i s'hauran de prendre decisions de caràcter electoral.
Una aportació més abans d'escoltar uns consells, Angie?
Que crec que hem de ser especialment... hem de demanar especialment explicacions al president del govern, sobretot tenint en compte si fem memòria, perquè normalment els països no fem memòria i els agents tampoc, els espectadors, perquè va ser un president que va arribar al govern precisament per lluitar contra la corrupció del Partit Popular. Vull dir, l'argument de la moció de censura va ser aquest.
Que defendió Ábalos.
I que defendió Ábalos, com tu has comentat. Entonces, si originàriament aquest govern d'esquerres es va formar perquè el Partit Popular era un partit podrit, no? Que un partit corrupte, condemnat, de fet, per corrupció, jo crec que els estàndards ètics haurien de ser molt majors en aquest sentit.
9:49, hem de fer una petita aturada per escoltar uns consells i tot d'una seguim amb altres qüestions de l'actualitat aquí, al dia.
Tres ràdios, cultura. A gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa... tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Fai Montentol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tentol.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
No, avui 52 minuts, una tertúlia del dia. No seria una tertúlia del dia si el Manco no dedicéssim uns minuts a parlar del lloguer, de l'habitatge, de la dificultat de l'accés aquí a les Illes Balears, perquè és veritat que si fas una enquesta, el rànquing de preocupacions entre els balears, el número 1 és la qüestió de l'habitatge. Atenció, el que publica Alicia Mateos última hora diu: el lloguer a les Balears és tan car, però per la inseguretat jurídica, no perquè els propietaris vulguin especular. I això són paraules de l'economista Pau Montserrat, membre també de Futur Legal, i afegeix que sempre tenen una alternativa, no?, a vendre. Però que la realitat de per què és tan car és per la inseguretat jurídica. Volen que mos ho expliquis, Alicia, i així ho podrem també debatre.
Claro, es que lo que explicaba Pau Montserrat, que coincide con otros expertos del sector, que también tienen estas teorías, es que un propietario tiene mucho miedo de poner su vivienda en el mercado del alquiler por el miedo a los impagos. Porque, claro, si un inquilino te deja de pagar y ese inquilino tiene alguna posibilidad de acogerse a la vulnerabilidad, por ejemplo, tener un hijo o alguna discapacidad, tú ya no puedes echar a ese inquilino de la vivienda porque la ley lo protege. A mí me parece muy bien que el gobierno intente proteger a los más débiles y más desfavorecidos, pero eso no puede hacerlo, no pueden hacerlo los ciudadanos, tiene que hacerse con fondos públicos, no privados de personas. Entonces, hay propietarios, yo he entrevistado a muchos, que les han ocupado la casa, inquiocupación, que son inquilinos que están pagando durante unos meses, luego dejan de hacerlo y se declaran vulnerables y no se van de allí. Entonces, hay personas que dicen, yo prefiero no alquilar mi casa, la tengo cerrada y la saco del mercado. Claro, ¿esto qué ha provocado? Que se ha reducido tanto el número de inmuebles que hay en el mercado del alquiler que los precios se han disparado. Y decía Pau Montserrat, es una aberración que un alquiler cueste mucho más que una hipoteca. Es que en Baleares tenemos alquileres, por ejemplo en Palma, que rondan los 1.500 euros. Es que hay personas que no cobran 1.500 euros al mes.
Y 1.500 no són les més cars, ¿eh?
No, es una media, los hay mucho más caros.
Una mitjana ja molt alta.
Entonces, y habitaciones por 600, 700 euros. Entonces, claro, esto no puede ser. Lo que tiene que hacer el gobierno es escuchar al sector y habilitar medidas que evidentemente protejan a los más débiles, pero que no creen tal inseguridad jurídica que hagan que los propietarios los saquen del mercado.
Bueno, jo crec que si tu tens inseguretat jurídica perquè penses que te poden ocupar sa casa aquests els cinc que ocupes, pots aplicar diferents filtres. Pots no posar el teu pis en el mercat de lloguer, pots posar el requeriment, per exemple, que t'hagin de pagar 3 o 4 quotes.
No és legal, solament te puedes exigir.
Però una cosa és que el que sigui il·legal, una cosa el que es fa, si som sincers, això se fa. Això és com dir que les immobiliàries no has de pagar tu, no has de pagar a la immobiliària per gestionar-te el pis, es cobra igualment.
Bueno, claro, y de ahí la importancia de contratar a profesionales, que desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria siempre lo dicen, sí. Si tú contratas a un influencer para que te alquile una vivienda o te la venda, claro, no te va a cumplir la normativa, pero si tú vas a un profesional, no te va a permitir cobrar, que a mí me han contado el caso de pedir hasta 20 meses de fianza, que esto es ilegal, pero vamos, no se puede hacer.
Se hace, o sea, tú puedes poner muchos filtros para si tú te sientes inseguro con ese piso, lo quieres poner en el mercado de alquiler, puedes primero no ponerlo, es el primer paso. Segundo, puedes pedir meses por adelantado, que aunque no sea legal, se hace, si somos honestos. Tercero, puedes aplicar filtros con los que yo no estoy de acuerdo, pero tú puedes aplicar filtros de muchísimos aspectos para discriminar entre un inquilino y el otro. Entonces,
claro, pero decir, ¿eso que ha motivado, Angie? Que los precios se han disparado.
Pero es que los precios se disparan porque las personas que ponen esos pisos en alquiler deciden poner ese precio.
No, porque con es precio alquiler, de mercado. Porque esa persona, a lo mejor...
Pero tú puedes decir no poner ese precio en ese mercado.
O sea, claro, pero es que tú a lo mejor pones un precio por debajo de mercado, pero tú luego a lo mejor estás alquilando otro piso porque necesitas una vivienda más grande que te cobran mucho más. Pero es que tú luego vas a la compra y la cesta de la compra, ya sabemos, tú lo decías antes, que en Baleares es la más cara. En la gasolina en Baleares es la más cara. O sea, todo aquí en Baleares, el nivel de vida es tan elevado que el propietario, por mucho que quiera, no puede salirse del mercado.
Josep, ens queden 3 minuts. Sí. Has escoltat els arguments de les teves companyes. Quina trobes que és la solució? Sí. És la inseguretat jurídica el que fa que no se posin els pisos al mercat?
La inseguretat jurídica és una conseqüència de lo que està passant en aquests moments a tot el lloguer a Baleares. I els motius, vull dir, aquesta inseguretat és una conseqüència. Els motius són, i ho diu ben clar en Pau Montserrat, que a més és professor de la universitat i una persona de reconeguda trajectòria com a economista. 3 motius. El primer, el parc d'habitatges a Balears és molt petit respecte a les necessitats de la demanda. Poca oferta i molta demanda. Automàticament els preus pugen. Segona, no hi ha habitatge de protecció oficial en lloguer. Durant anys, Balears no ha incentivat, no ha duit a terme la construcció de UVPO, habitatge de protecció oficial en règim de lloguer. Després, els sous topats per la baixa productivitat del sector hoteler. En conjunt, el propietari, el qui té un pis, un habitatge per llogar, es troba que no té la garantia de que cobrarà el lloguer, perquè incideixen molt de factors de baixada d'ingressos. Després, les famílies vulnerables que no els poden atreure, no poden ser sotmeses a un procés de desnonament. I fixeu-vos, el que diu el Consell General del Poder Judicial, 4 dels 5 desnonaments es van produir en el segon trimestre d'enguany per impagament de rentes, exactament el 85%. Jo crec que la qüestió passa, com diu en Pau Montserrat, per incrementar el parc de vivendes, cal construir més habitatge, habitatge de protecció oficial en règim de lloguer i, sobretot, donar seguretat jurídica als propietaris, que a dia d'avui no en tenen de seguretat jurídica, no saben si cobraran i no saben si una família després tramita un procés en situació vulnerable i que ara molt manco els poden treure.
Ens queda un minut, darrera hora, ja ha arribat col del Tribunal Superior de Justícia, preparat amb una motxilla per si el jutge del Suprem l'envia directament a la presó. Teniu temps només per algun titular, però és la darrera hora que tenim i que debatrem al llarg d'aquest programa.
Yo me quedo con cómo lo define el informe de la UCO, que es como el custodio de las finanzas de su jefe. También fue el custodio de los avales de Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE. Durmió con ellos.
Sí. Jo crec que seria la imatge dels dies, estarem molt, molt pendents, vam convolucionar, però seria cridaner que Ábalos no entri a presó i Coldo sí, tenint en compte que Coldo el que feia era rebre ordres d'Ábalos i complia amb molta eficiència.
Risc molt alt d'entrar a la presó per part de Coldo García, qui just s'ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia. És una de les notícies del dia, sens dubte. Alicia, Angie, Josep, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dijous.
A vosaltres.
Gràcies.
Notícies, bon dia, i seguim. Adéu.